Les necessitats també de temporalitat, perquè alguns estan destruïts del tot, els altres a lo millor han de fer algun tipus de reforma. Quan sapiguem també això, doncs els posarem a disposició. I els posarem a disposició de l'Ajuntament perquè ell pugui doncs, cedir-los als diferents veïns.
És la consellera de Drets Socials, Violant Cervera, detallant el suport que la Generalitat posa a l'abast dels municipis i les persones afectades per l'incendi que ha arrasat 1.750 hectàrees al Bages. Avui les conselleres Violant Cervera i Laura Vilagrà s'han reunit amb els alcaldes de les poblacions que han patit aquest gran incendi i garanteixen que ja hi ha pisos disponibles per a qui necessiti allotjament, mentre que, en relació a la seguretat, dues patrulles dels Mossos vigilen les 24 hores la urbanització River Park, on moltes cases incendiades no tenen portes ni cap mesura de seguretat. Encara està en estudi, però, la declaració de zona catastròfica. De seguida ho ampliem. Abans en repassem la resta de titulars d'aquest dijous, 21 de juliol de 2022. Protecció Civil estén el nivell 3 del Pla Alfa a 357 municipis a partir d'aquesta mitjanit, davant la nova onada de calor que torna a disparar el risc d'incendi forestal. Maite Polo.
Això implica ampliar l'alerta a 82 municipis i 7 comarques més. S'amplia també el tancament de zones boscoses i no es permetrà l'accés a 11 massissos.
Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya per saber quina és la previsió de cara a les properes hores. Jordi Cruz, bon dia.
Hola, bon dia. Avui tindrem un temps de ple estiu amb molt de sol i temperatura força alta, al voltant dels 30 graus al litoral, aquí amb força xafogó, i valors per damunt dels 35 graus a molts punts de l'interior. A la tarda poden créixer alguns núvols a punts del Pirineu, Prepirineu, on és possible que de forma aïllada pugui caure algun ruixat, però més aviat feble. De cara a demà esperem una pujada força important de la temperatura. De fet, la major part de Catalunya estarà en avís d'onada de calor. Els valors podrien arribar fins i tot a fregar els 40 graus a ponent i fins i tot a superar-los a l'extrem nord-est del país, sobretot cap a l'Empordà, on a més el vent de component sud bufarà amb algun cop fort. En conjunt ha de fer força sol, alguns núvols a la tarda, sobretot cap al Pirineu, possibilitat d'algun ruixat molt aïllat, també de cara a la tarda o al vespre poden arribar núvols per l'oest del país. De cara a dissabte la temperatura baixarà una miqueta, però continuarà fent força calor i sembla que diumenge tornarà a pujar de valent. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
El Banc Central Europeu prepara una pujada dels tipus d'interès que podria arribar al mig punt.
En aquest context, Comissions Obreres i la UGT fan un toc d'atenció a la Generalitat. Si no protegeix els més vulnerables, tindrà una tardor calenta de conflictivitat social.
Les entitats socials denuncien llistes d'espera de mesos per obtenir un pis de lloguer social i on són més llargues aquestes esperes és a Barcelona.
La mitjana d'espera per obtenir un pis social a Catalunya és de 9 mesos, però la situació empitjora considerablement a la ciutat de Barcelona, on es triga més de 2 anys. En concret, la mitjana és de 27 mesos.
En cultura, la realitzadora Carla Simón serà la pregonera de la Mercè d'enguany a Barcelona.
Avui també s'ha fet públic el cartell de la Festa Major, dissenyat pel bilbaí David de las Heras. Roma, la ciutat convidada, tindrà presència a través del cinema, la música i la pirotècnia.
En esports, el club de futbol femení Terres de Lleida fa una crida de captació.
A les nenes i noies de Rosselló i municipis veïns, nascudes entre 2004 i 2016, l'entitat organitza jornades de portes obertes al camp de Rosselló per intentar captar jugadores.
Al control de so, Ivan López, a la redacció Maite Polo i coordinant Sònia Queros. Parla Marta Pardell. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La Generalitat ofereix el seu suport als municipis i les persones afectades per l'incendi que ha arrasat 1.750 hectàrees al Bages aquesta setmana. Avui les conselleres Violant Cervera i Laura Vilagrà s'han reunit amb els alcaldes de les poblacions que han patit aquest gran foc per garantir, d'una banda, allotjament social per als damnificats i, de l'altra, seguretat a la urbanització River Park, que és la més afectada pel foc i en què moltes cases han quedat descobertes completament. S'estudia, a més, la declaració de zona catastròfica. Canal Taronja Central, Tània Rodríguez, bon dia.
Bon dia. Doncs sí, efectivament, el govern garantirà habitatge social a la vintena de famílies que han perdut casa seva per culpa de l'incendi del Bages. Així ho han anunciat després de la reunió amb els alcaldes i alcaldesses afectats pel foc. Hores d'ara, la Generalitat ja compta amb 9 habitatges socials per oferir als afectats. Ens ho explica la consellera de Drets Socials, Violant Cervera.
És molt important poder tenir aquestes entrevistes, que de fet ara ja s'han fet aquesta primera entrevista més de 30 a tots els afectats, per saber si estem parlant de primeres residències, si és segones residències i quines són les necessitats. En qualsevol cas, nosaltres el que hem dit és que posarem a disposició els habitatges doncs, que siguin necessaris. En aquests moments en tenim reservats 9.
D'altra banda, s'ha reforçat la seguretat a la urbanització River Park, la més afectada pel foc, per tal d'evitar robatoris a les cases. Laura Vilagrà és la consellera de la Presidència.
Sempre, 24 hores, tenir dues patrulles que volten per als 11 quilòmetres de la urbanització, però en tot cas, especialment aquelles cases més afectades i que en aquests moments tenen un nivell de vulnerabilitat més alt i, per tant, doncs, que per tal de garantir doncs, la seguretat, la intimitat i no només això, sinó que no es produeixin robatoris. Hem de dir que fins a dia d'avui no s'han produït robatoris als habitatges.
L'alcalde del Pont de Vilomara i Rocafort ha assegurat que vetllaran perquè la bona voluntat demostrada per part de totes les administracions doni els seus fruits.
S'han tractat qüestions i s'han demostrat bones voluntats per part de totes les administracions, però òbviament nosaltres com a Ajuntament el que trobem important és que realment s'hi destinin recursos de tot tipus perquè és el que realment necessitem.
I pel que fa a la petició dels alcaldes per un canvi normatiu en la gestió de les urbanitzacions amb dèficits urbanístics, l'executiu no ha avançat cap novetat.
I atenció, perquè aquesta situació es pot repetir les properes hores. Protecció Civil estès al nivell 3 del Pla Alfa a 357 municipis de 27 comarques a partir d'aquesta mitjanit, tot plegat davant la nova onada de calor que tornarà a disparar el risc d'incendis forestals.
Això implica ampliar l'alerta a 82 municipis i 7 comarques més. S'amplia també el tancament de zones boscoses i no es permetrà l'accés a 11 massissos. Els del Montgrí, el Cap de Creus, l'Albera, les Gavarres, el Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies, la Baronia de Rialp, Montserrat, Sant Llorenç del Munt i l'Ubac, el Montsant i el de Montmell-Marmellà. Demà s'espera un repunt de temperatures màximes amb especial afectació a les comarques de Lleida, el Segrià, l'Urgell i les Garrigues.
A banda d'aquestes restriccions, se suspenen activitats com acampades, rutes i activitats esportives en el medi natural. També restringeixen les activitats de colònies, estades i campus esportius.
També se suspèn l'activitat agrícola amb ús de maquinària des del migdia fins a les 6 de la tarda, així com obres amb maquinària que tingui risc d'incendis. Tampoc no es podran fer proves esportives, filmacions o ral·lis a la xarxa interurbana. Es limita igualment la circulació motoritzada en el medi natural.
Notícies en xarxa.
El Banc Central Europeu prepara una pujada dels tipus d'interès per fer front a la inflació.
La cúpula de la institució monetària està reunida per prendre la decisió. En un principi s'havia avançat que l'increment seria d'un quart de punt, però davant la crisi energètica no es descarta que pugui arribar al mig punt.
Doncs justament davant d'aquest context d'inflació i augment dels tipus d'interès, els sindicats Comissions Obreres i UGT fan un toc d'atenció a la Generalitat. Si no protegeix els més vulnerables, tindrà una tardor calenta de conflictivitat social.
Aquesta és la crisi que més impacte està tenint en la ciutadania, sobretot en les classes més desafavorides des de fa dècades. I els sindicats acusen el govern català de manca de compromís amb el diàleg social i també acusen les empreses d'abusar dels consumidors. Davant d'aquest context i amb una possible recessió a la tardor, avisen l'executiu català que deixi de passar la pilota endavant i posi en marxa polítiques de protecció. El secretari general de la UGT de Catalunya és Camil Ros.
Ha arribat un moment de dir prou i, per tant, no és qüestió de demanar una reunió per tornar a arreglar, sinó de fer un malestar públic que el govern de la Generalitat en aquests moments de crisi econòmica està absent de trobar una resposta social.
I davant l'augment dels tipus, el secretari general de Comissions Obreres de Catalunya, Javier Pacheco, ha fet una lectura negativa.
Pot afectar a l'any en més de 1.200 euros addicionals al que estan pagant ara per una hipoteca mitjana. Per tant, ara li detraiem a les rendes 1.200 euros més, que és un percentatge important de les seves capacitats de renta. I hi ha un altre que també és greu per a les classes populars. És que l'increment d'interessos farà que l'esforç per finançar el deute públic de l'Estat i de les comunitats autònomes incrementarà de manera exponencial.
Els sindicats exigeixen mesures a la Generalitat com un increment de cobertura de la renda garantida, un bo social complementari al que s'ha pactat a l'Estat i ampliar la gratuïtat del transport públic.
També la petita i mitjana empresa està absolutament preocupada per la pujada dels tipus d'interès i la inflació. La patronal Pimec tem que la tardor serà complicada si disminueix el consum per manca de poder adquisitiu. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. La pujada del tipus d'interès i la inflació desbocada preocupen molt la Pimec. Alerten que hi ha menys demanda i que les empreses petites i micros no tenen marge de guanys. Auguren que moltes hauran de tancar, si no ara, a la tardor. ho ha explicat el president de la PIMEC, Antoni Cañete.
S'estan produint caigudes de marges que, com caigui d'alguna forma la demanda, ens donarà tot un seguit d'alguna forma de problemes de viabilitat d'algunes empreses. Per tant, sí que ens afecta. Per tant, nosaltres ja preveiem que les condicions en les que tindrem les empreses al darrer quadrimestre seran pitjors que les que tenim ara, clarament.
La PIMEC demana que totes les polítiques públiques i l'economia es centrin en la productivitat i en mantenir l'activitat econòmica. I han destacat que durant la pandèmia els expedients de regulació d'ocupació han sigut claus per la resistència de les empreses petites i mitjanes.
La llista d'espera per obtenir un pis de lloguer social és de 9 mesos a tot Catalunya, una situació que és molt pitjor, però, a la ciutat de Barcelona, on l'espera és de 27 mesos de mitjana, més de 2 anys. Ho denuncien associacions com la Plataforma d'Afectades per la Hipoteca i l'Aliança contra la Pobresa Energètica, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona. Edgar Sapinya, bon dia.
Bon dia. L'espera s'ha multiplicat per 4 des de 2016 en l'àmbit català i encara ha crescut més a la capital. Un dels motius és la falta de pisos. Des de 2016 fins a 2021 s'han fet 8.500 sol·licituds, de les quals un 36% han estat rebutjades. A hora d'ara hi ha més de 1.600 famílies amb dret a un pis i esperant a rebre'l, un fet que no s'hauria de donar, segons anuncia Guillem Domingo de l'Observatori d'ESC.
Això és un incompliment precisament de la llei 24-2015, que el seu article 5.6 estableix que les administracions, en qualsevol que sigui el resultat d'un desnonament, en qualsevol cas, són les administracions les que han de donar una resposta a través d'un reallotjament digne.
Les organitzacions socials han reivindicat que per evitar aquesta situació cal acabar amb els desnonaments, perquè fins i tot amb un pis d'emergència social atorgat no n'hi ha prou, com relata la Nadia Mermure.
Fue una espera muy larga. Después conseguí la vivienda de la mesa de emergencia en 2019 y a día de hoy vuelvo a tener otra vez problemas. Me han subido el alquiler de 194, que era familia vulnerable, a 470 y ahora vuelvo a estar en la misma situación que antes.
Amb les lleis aprovades al Parlament i prèviament impulsades per les organitzacions socials, s'han evitat 5.000 desnonaments en 5 anys i 200.000 talls de subministraments energètics.
La Diputació de Barcelona ha destinat enguany 150.000 euros a donar suport a activitats relacionades amb la memòria democràtica. Uns diners adreçats sobretot als ajuntaments perquè continuïn reconeixent i reparant els greuges patits per totes les víctimes de la Guerra Civil i de la repressió franquista. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. Experiències que han centrat bona part d'una jornada organitzada a la seu central de la Diputació i que ha comptat amb la presència d'alcaldes i regidors i també de representants de les associacions implicades i que han pogut escoltar de ben a prop el secretari d'Estat de Memòria Democràtica, Fernando Martínez, que ha donat detalls de la recentment aprovada Llei de Memòria Històrica.
Mentre que unes són reparades, las otras, a lo largo de 40 años, han sido criminalizadas, han sido estigmatizadas como rojos y rojas, i, a més, han sido invisibilitzades.
Segons els càlculs del govern espanyol, en 6 anys podrien acabar-se tots els treballs d'exhumació de fosses previstos a Espanya, on actualment s'està treballant en prop de 400, una feina que fins ara ha permès ja recuperar i identificar 11.000 víctimes de la barbàrie franquista.
En política, el ministre de Cultura, Miquel Iceta, entrarà a l'executiva federal del PSOE com el nou secretari de Memòria Democràtica. Justament, és un càrrec en què rellevarà l'exlendacari Patxi López, que passa a ser portaveu dels socialistes al Congrés.
Tot plegat dins dels canvis en la direcció del partit, després de la sortida de la vicesecretària general Adriana Lastra, a qui substituirà la ministra d'Hisenda Maria Jesús Montero. Els canvis es faran oficials dissabte en un comitè federal del partit. La també socialista catalana Eva Granados es manté com a portaveu al Senat, mentre que la ministra d'Educació Pilar Alegria serà la nova portaveu del PSOE.
La xarxa de comunicació local.
CaixaBank ha estat elegit per Euromoney millor banc a Espanya i BPI del grup CaixaBank millor banc a Portugal. Un reconeixement a una manera diferent de fer banca propera i compromès amb les persones i la societat. Gràcies als clients i als empleats per fer-ho possible. CaixaBank.
Uf, fa tanta xifugor a casa que fins i tot les activitats més senzilles se'm fan insuportables.
Aquest estiu, fes el que t'agrada a la fresca. Descobreix els equipaments públics on gaudir de temperatures més confortables al costat de casa. Els trobaràs a refugiclimàtic.amb.cat, xarxa metropolitana de refugis climàtics. AMB, Metròpolis Barcelona.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Estem pendents d'un incendi que s'ha declarat a l'empresa Hewlett-Packard a Sant Cugat del Vallès. El foc s'ha localitzat en un quadre elèctric i ha obligat a desallotjar els 1.300 treballadors de l'edifici. Última hora des de Cugat Mèdia, Martí González, bon dia.
Bon dia, sí, s'ha fet una evacuació preventiva dels 1.300 treballadors de les instal·lacions d'ACT de Sant Cugat per un incendi, com deies, en un quadre elèctric de baixa tensió. El foc ja està controlat i, segons informa el cos, ara fa uns minuts, pràcticament extingit, però tota la plantilla ja està tornant a casa perquè l'incendi ha afectat, com dèiem, el sistema elèctric i l'empresa, situada al parc de Can Sant Joan, s'ha quedat sense electricitat. Segons ha explicat el cos i fons municipals de Cugat Mèdia, només es veia un fil de fum des de l'exterior de l'edifici. De fet, els mateixos treballadors han pogut tornar a entrar abans de marxar a l'edifici per recollir algunes de les seves pertinences. Fins al lloc de l'incendi s'han desplaçat fins a 8 dotacions de bombers de la Generalitat, així com de Protecció Civil, Policia Local, Mossos d'Esquadra, l'ADF i també unitats del sistema d'emergències mèdiques. Això sí, no hi ha hagut cap ferit.
Gràcies, Martí. Ha quedat, doncs, tot plegat en un ensurt. Anem ara cap a Girona, on els Mossos d'Esquadra han desmantellat una organització criminal que traficava amb marihuana a escala internacional. De la trentena de detinguts, ja hi ha una vintena que han ingressat a la presó. Televisió de Girona, Gina Oliu. Tenim problemes per escoltar Gina Oliu? Ara sí, Televisió de Girona, Gina Oliu.
L'activitat il·legal de producció i distribució d'aquest estupefaent s'amagava darrere d'un grow shop situat a un polígon de Girona. Ho ha explicat el sergent cap de la Unitat Central d'Organitzacions Criminals Transnacionals de la DIC, David Carrapiso.
Era un negoci, entre cometes, perfecte, perquè d'una manera lícita venien productes o utensilis per poder materialitzar una plantació de marihuana, que evidentment, doncs, ja saben vostès que no és la... I, per altra banda, aprofitaven també la benentesa per cobrar comissions per posar en contacte compradors de marihuana amb els venedors.
Fins al moment, els Mossos han pogut acreditar que l'organització criminal movia 1,5 milions d'euros.
No deixem aquestes qüestions, ja que un operatiu conjunt de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional ha permès desmantellar a Castellar del Vallès el primer laboratori de tot Espanya creat per processar i tractar haixix a gran escala. La investigació ha permès fer fins a 13 detencions, així com 12 escorcolls, a diversos municipis de l'entorn de l'àrea metropolitana de Barcelona.
A banda de Castellar del Vallès, s'han fet escorcolls a Sabadell, Vic, Granollers, Badalona i Santa Eulàlia de Ronçana. L'organització aprofitava la capacitat logística que havia creat al voltant de l'haixix per, a més, rebre drogues sintètiques procedents de l'Amèrica del Sud i distribuir-les després arreu d'Europa. Des de principi d'any s'han localitzat diversos carregaments de xix i drogues sintètiques, també amb origen o destinació a la nau de Castellar. L'operació per desmantellar l'organització es va fer el 9 de juny. S'han intervingut 710 quilos de marihuana i més de 1.300 plantes.
La justícia paralitza l'eutanàsia del conegut com a pistoler de Tarragona, que va disparar els seus companys en una empresa de seguretat el desembre passat. L'eutanàsia estava prevista per d'aquí just una setmana, però s'ajornarà fins que es resolguin els recursos presentats per les víctimes. El detingut està ingressat a l'Hospital Penitenciari de Terrassa. Anem cap allà. Ràdio Municipal de Terrassa, Laia Ferrer.
L'advocada d'una de les víctimes és del bufet Agarense Advocats i, com la resta d'acusacions, demanava que es revisi la decisió de la jutgessa d'instrucció, que va donar llum verd a l'aplicació de l'eutanàsia abans que es produeixi el judici. Escoltem a l'advocada Mireia Ruiz.
La qüestió de paralització és degut a que s'ha presentat davant de l'Audiència Provincial de Tarragona recursos perquè entenem vulnerat justament el principi de la tutela judicial efectiva.
El cas no té precedents a Espanya. La llei d'eutanàsia es va aprovar tot just l'any passat i, a més, no contempla aquest supòsit. Que algú que la demana estigui a la presó a l'espera d'un judici. La paralització de l'eutanàsia no implica que el procés judicial quedi aturat i s'espera que la instrucció s'acabi després de l'estiu.
A partir d'ara, els pacients que ingressin als hospitals de la Regió Sanitària de Lleida podran tramitar la baixa laboral des del mateix centre hospitalari. Fins ara el tràmit es gestionava a través de l'atenció primària. UAU Lleida Ràdio, Alexandra Fos.
El 20% de les baixes laborals per incapacitat temporal que es tramiten són fruit d'un ingrés hospitalari. Ara, els pacients que ingressin a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida o l'Hospital Santa Maria podran autoritzar que aquest tràmit es gestioni automàticament des de l'hospital en el moment del seu ingrés. Carlos Tobar és director de centre de l'Hospital Arnau de Vilanova.
Inicialment tindran una baixa de 7 dies, no? Aquesta baixa de 7 dies podrà ser prorrogada automàticament si el pacient requereix continuar en ingrés hospitalari o convalescència al seu domicili, no? I per tant això serà també un criteri del facultatiu responsable d'alta, i en aquell moment, si el pacient entén que la seva situació d'incapacitat doncs ha millorat, automàticament anirà al seu centre de referència.
Es tracta d'una metodologia que és la segona vegada que s'aplica a Catalunya després de la seva implantació a l'Hospital Partaulí de Sabadell. En aquest sentit, la Regió Sanitària de l'Alt Pirineu i l'Aran ja està fent proves amb aquesta nova metodologia i l'objectiu és que s'instauri arreu de Catalunya.
En clau cultural, la realitzadora Carla Simón serà la pregonera de les festes de la Mercè d'enguany a Barcelona. Aquest migdia s'ha fet públic el nom i també s'ha revelat el cartell de la festa major dissenyat pel bilbaí David de les Heres. Roma, la ciutat convidada, tindrà presència a través del cinema, la música i la pirotècnia. David Navarro, bon dia.
Bon dia. La Mercè torna sense mascaretes ni controls d'aforament i amb ella ho fan també clàssics com el piromusical a l'Avinguda de Maria Cristina. També als grans concerts, enguany amb un nou escenari a la zona universitària. A més, s'amplia la descentralització de la festa i s'hi afegeix un espai a Ciutat Meridiana per a les actuacions de Pallassos Sense Fronteres. Una altra de les novetats és que el correfoc es farà al Passeig de Gràcia, que enguany compleix 200 anys. La realitzadora Carla Simón serà l'encarregada de donar el tret de sortida a la festa.
És un lloc que em va acollir des de que vaig venir a estudiar. Les festes de la Mercè són com el tret de sortida de la meva arribada a Barcelona i per mi també les festes de la Mercè són com la culminació de la vida cultural.
La figura de tres generacions de dones abraçades sobre una ciutat amb festes és la imatge del cartell d'enguany, obra de l'il·lustrador David de les Heres. La ciutat convidada, Roma, portarà cinema italià a la fresca a la plaça de la Mercè i la participació d'una empresa pirotècnica romana al Festival Internacional de Focs d'Artifici, a més de música i les arts de carrer italianes.
Atenció, perquè a partir de dilluns els joves que aquest any fan els 18 anys tindran disponible el bo cultural de 400 euros del Ministeri de Cultura. S'abonarà en forma de targeta de prepagament virtual o física, si l'usuari no disposa de telèfon mòbil.
Tot el procés es farà a través d'una web i una aplicació on es presentaran les sol·licituds que es tramitaran per ordre de presentació. Els 400 euros es podran gastar en els propers 12 mesos i serà d'ús exclusiu en establiments o institucions adherides al programa. En total, el Ministeri invertirà més de 32 milions d'euros en aquesta mesura, que es calcula que beneficiarà més de mig milió de joves, 82.000 d'ells i elles catalans.
A Tarragona es millorarà l'accés al refugi antiaeri que hi ha al Museu Bíblic de la ciutat, amb l'objectiu d'oferir visites guiades per als ciutadans. Demà el ple municipal aprovarà els passos a fer per obtenir un crèdit de 18.000 euros i fer possible aquesta actuació. Tarragona Ràdio, Marta Omella Blanco.
Les reformes consistiran en una repavimentació, electrificació i museïtzació de l'espai amb la intenció de poder obtenir la llicència d'activitat de les galeries amb la que el primer nivell del refugi ja hi compta. També inclou la construcció d'una cabina transparent que permetés una segona sortida al carrer de les Coques, de manera que des de l'exterior fos possible visualitzar el refugi. El director del Museu Bíblic de Tarragona, Andreu Muñoz, ha expressat la seva gratitud per aquesta ajuda i ha destacat la importància de la implicació de l'Ajuntament de Tarragona.
El fet de que també se sumi l'Ajuntament de Tarragona, com us ho diria, dona una consistència, un sentit d'unitat, no?, a aquests projectes culturals que al final que persegueixen. Doncs dinamitzar una Tarragona que sabem que té un potencial brutal.
També ha assegurat que el projecte no tardarà molt en finalitzar i que, tot i no poder assegurar una data d'obertura, aquesta podria caure entre els mesos de febrer, març i abril de l'any vinent.
I ara és moment de repassar l'actualitat esportiva. Que ens porta el nostre company Joan Barberà. Bon dia, Joan.
Bon dia, Marta. El Club de Futbol Femení Terres de Lleida ha llançat una crida a les nenes i noies de Rosselló i municipis veïns nascudes entre 2004 i 2016. L'entitat organitza jornades de portes obertes al camp del Rosselló per intentar captar jugadores. Ràdio Rosselló, Joan Llompart.
El club vol formar equips des d'edat infantil fins a juvenil envoltant les noies d'una metodologia pensada exclusivament pel futbol femení. El director esportiu Jordi Martínez dona més detalls als micròfons de Ràdio Rosselló.
Que la jugadora comenci a entrar dins d'una dinàmica de grup, tocar pilota durant un mes i escaig, perquè aleshores el dia de demà quan es vulgui apuntar no li vingui tant de nou, que se forma part d'un grup, se forma part d'una idea comuna, que moltes vegades és el més interessant de tot plegat, és que elles formin part d'un equip, en majúscules, que és el principal element perquè això funcioni i que es diverteixin, sobretot.
De fet, entre els diferents serveis que ofereix el club hi ha fisio, nutricionista i un coach emocional, tot plegat amb l'objectiu de centrar la formació integral de la persona. El club compta també amb seus a Mollerussa i Cervera.
Gràcies, Joan Llompart, des de Ràdio Rosselló. La selecció espanyola amb presència catalana i futbolistes del Barça s'ha acomiadat del somni de l'Eurocopa femenina de futbol en perdre els quarts de final contra l'anfitriona Anglaterra. Derrota la pròrroga per 1-2, en el que es pot considerar el millor partit dels 4 que va plantejar el combinat estatal en tota la competició. És notícia destacada, confirmada ja, signat l'acord d'absorció entre el Badalona i el Costa Brava. D'aquesta manera desapareix l'històric Llagostera i el conjunt badaloní tindrà el primer equip la propera temporada a Segona Federació de Futbol i el filial a Tercera. Un grup de directius del Badalona adquireixen la majoria d'accions de la Unió Esportiva Costa Brava. Aquesta tarda està prevista una roda de premsa a partir de 5:45 de la tarda per anunciar aquest acord d'absorció. El Badalona absorbeix la Unió Esportiva Costa Brava. Encara en futbol, el tècnic del Barça, Xavi Hernández, ja és als Estats Units, s'ha pogut integrar a la concentració del conjunt blaugrana. Recordem, l'entrenador de Terrassa va haver de retardar el seu viatge per problemes amb el visat. Ara anirà amb l'equip a Las Vegas, on la matinada de dissabte a diumenge s'enfronten al Real Madrid, partit amistós, un clàssic on s'espera el debut del nou fitxatge Robert Lewandowski. En bàsquet destaquem que avui s'ha conegut el calendari de la Lliga Femenina, de la màxima categoria del bàsquet estatal femení. Primera jornada, 5 d'octubre, l'Espar Unis Girona s'enfrontarà al València, el Cadí la seu al Jairis i el Barça Sant Feliuenc es veurà les cares amb el Leganés. Per cert, a la segona jornada de la màxima competició de la Lliga Femenina hi haurà el derbi català, primer derbi de la temporada, entre el Barça Sant Feliuenc, nouvingut a la màxima categoria, i l'Espar Uni Girona. En handbol destaquem que el Club Handbol Terrassa ha fet oficial el seu primer fitxatge de cara a encetar la tercera temporada a la Primera Nacional masculina. És el jove central Marc Puig, procedent del Balonmano La Roca i format a les categories inferiors del Sant Quirze. Es desconeix per ara quins jugadors no continuaran i quins han renovat en el nou projecte que encapçala Rudi Reig, qui substitueix Magí Serra a la banqueta del conjunt terrassenc. I també hem de destacar en bàsquet, tornant al bàsquet, del Joventut de Badalona i William Howard han arribat a un acord per la pròxima temporada. El jugador francès signa fins al 2023, Marta.
Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 3:45. Nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida i amb més actualitat. Fins ara.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La xarxa de comunicació local.
Els nostres boscos, els espais naturals, la biodiversitat i les nostres granges, camps i conreus no estan protegits de les imprudències. Aquest estiu no vestim de dol els nostres boscos. Recorda, una imprudència ens ho crema tot. En cas d'incendi, truca al 112. Diputació de Barcelona. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
Viatges quilòmetre zero, amb l'escriptora Núria Esponellà.
Avui parlaré de perdre's enmig del bosc. Tornem a agafar el tractoret i volem arribar a un poble que hi ha a l'altra banda del riu, però ens hem proposat el repte de no passar pels dos únics ponts que hi porten. A veure com ens ho farem. Buscarem un altre accés, així que posem en marxa el GPS i busquem itineraris a peu, a veure si ens indica algun punt de riu que es pugui arribar a travessar. Seguim endinsant-nos en una zona boscosa d'alzines i ara perdem la connexió. Haurem de circular sense brúixola. Provem sort a les cruïlles. Estem perduts en una zona gens llunyana a casa, però desorientats. Riem recordant que fa anys vam travessar la ciutat de Filadèlfia amb un cotxe que no era nostre, quan no existien encara els navegadors, i vam anar a la Babalà, guiant-nos per un mapa i la intuïció més que insegura, però vam acabar arribant al lloc. Avui també ens en sortirem. Disfrutem d'aquest perdre's ara mateix. Això dura una estona, fins que tornem a tenir cobertura i reprenem un camí que ens porta o que ens ha de portar al riu. Passem entremig d'un vivers on creixen til·lers esponerosos i plàtans. Es nota que hi ha aigua. Trobem un jove i li preguntem si hi ha algun passallís. Ens diu que sí, que el seguim. Rere d'ell arribem a un pont sota la carretera. No hi ha passallís vistent, però hi ha poca aigua i ens atrevim a travessar el riu. En aquest punt
A l'altra banda arribem a un veïnat que ignoraven totalment i descobrim una casa rural. Entrem, és el moment de xafardejar una mica per saber qui són els propietaris i si tenen gent que s'hi hostatja. Preguntem si ens podem quedar a esmorzar i ens ofereixen una taula a prop del jardí. Mengem un plat de forquilla i ganivet sota l'ombra d'una parra. Hi pot haver més plaer implícit en una passejada d'aquesta mena? Aprofitem l'inesperat que tota la vida es concentra en ara mateix.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Posarem a disposició els habitatges doncs, que siguin necessaris. En aquests moments en tenim reservats 9 i quan sapiguem quines són les necessitats, també de temporalitat, perquè alguns estan destruïts del tot, els altres potser han de fer algun tipus de reforma, quan sapiguem també això, doncs els posarem a disposició. I els posarem a disposició de l'Ajuntament perquè ell pugui doncs, cedir-los als diferents veïns.
És la consellera de Drets Socials, Violant Cervera, detallant el suport que la Generalitat posa a l'abast dels municipis i les persones afectades per l'incendi que ha arrasat 1.750 hectàrees al Bages aquesta setmana. Avui les conselleres Violant Cervera i Laura Vilagrà s'han reunit amb els alcaldes de les poblacions que han patit aquest gran foc i garanteixen que ja hi ha pisos disponibles per qui necessiti allotjament, mentre que en relació a la seguretat, dues patrulles dels Mossos vigilen les 24 hores la urbanització River Park, on moltes cases incendiades no tenen portes ni tampoc cap mesura de seguretat. Encara està en estudi, però, la declaració de zona catastròfica. De seguida ho ampliem, abans en repassem la resta de titulars de aquest dijous, 21 de juliol de 2022. Protecció Civil estén el nivell 3 del Pla Alfa a 357 municipis a partir d'aquesta mitjanit, davant la nova onada de calor que torna a disparar el risc d'incendi forestal. Maite Polo.
Això implica ampliar l'alerta a 82 municipis i 7 comarques més. S'amplia també el tancament de zones boscoses i no es permetrà l'accés a 11 massissos.
Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya per saber quina previsió hi ha de cara a les pròximes hores si ja han de començar a pujar les temperatures. Jordi Cruz, bon dia.
Hola, bon dia. Avui tindrem un temps de ple estiu amb molt de sol i temperatura força alta, al voltant dels 30 graus al litoral, aquí amb força xafogó, i valors per damunt dels 35 graus a molts punts de l'interior. A la tarda poden créixer alguns núvols a punts del Pirineu, Prepirineu, on és possible que de forma aïllada pugui caure algun ruixat, però més aviat feble. De cara a demà esperem una pujada força important de la temperatura. De fet, la major part de Catalunya estarà en avís d'onada de calor. Els valors podrien arribar fins i tot a fregar els 40 graus a ponent i fins i tot a superar-los a l'extrem nord-est del país, sobretot cap a l'Empordà, on a més el vent de component sud bufarà amb algun cop fort. En conjunt ha de fer força sol, alguns núvols a la tarda, sobretot cap al Pirineu, possibilitat d'algun ruixat molt aïllat, també de cara a la tarda o al vespre poden arribar núvols per l'oest del país. De cara a dissabte la temperatura baixarà una miqueta, però continuarà fent força calor i sembla que diumenge tornarà a pujar de valent. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
El Banc Central Europeu apuja mig punt als tipus d'interès després d'11 anys al 0%.
En aquest context, Comissions Obreres i UGT fan un toc d'atenció a la Generalitat. Si no protegeix els més vulnerables, tindrà una tardor calenta de conflictivitat social.
Les entitats denuncien llistes d'espera de mesos per obtenir un pis social i on són més llargues és a Barcelona.
La mitjana d'espera per obtenir un pis social a Catalunya és de 9 mesos, però la situació empitjora considerablement a la ciutat de Barcelona, on es triga més de 2 anys. En concret, la mitjana és de 27 mesos.
En cultura, la realitzadora Carla Simón serà la pregonera de les festes de la Mercè d'enguany a Barcelona.
Avui també s'ha fet públic el cartell de la Festa Major dissenyat pel bilbaí David de las Heras. Roma, la ciutat convidada, tindrà presència a través del cinema, la música i la pirotècnia.
En esports, el club de futbol femení Terres de Lleida fa una crida de captació.
A les nenes i noies de Rosselló i municipis veïns nascudes entre 2004 i 2016, l'entitat organitza jornades de portes obertes al camp de Rosselló per intentar captar jugadores.
Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció la Maite Polo i coordinant la Sònia Kerr. Us parla Marta Pardell. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La Generalitat ofereix el seu suport als municipis i les persones afectades per l'incendi que ha arrasat 1.750 hectàrees al Bages aquesta setmana. Avui les conselleres Violant Cervera i Laura Vilagrà s'han reunit amb els alcaldes de les poblacions que han patit aquest gran foc per tal de garantir-los, d'una banda, allotjament social per als damnificats i, de l'altra, seguretat, en concret a la urbanització River Park, la més afectada pel foc i en què moltes cases han quedat descobertes, ni tan sols tenen portes. S'estudia també la declaració de zona catastròfica. Canal Taronja Central, Tània Rodríguez, bon dia.
Bon dia. Doncs sí, efectivament, el govern garantirà habitatge social a la vintena de famílies que han perdut casa seva per culpa de l'incendi del Bages. Així ho han anunciat després de la reunió amb els alcaldes i alcaldesses afectats pel foc. Hores d'ara, la Generalitat ja compta amb 9 habitatges socials per oferir als afectats. Ens ho explica la consellera de Drets Socials, Violant Cervera.
És molt important poder tenir aquestes entrevistes, que de fet ara ja se n'han fet aquesta primera entrevista més de 30 a tots els afectats, per saber si estem parlant de primeres residències, si és segones residències i quines són les necessitats. En qualsevol cas, nosaltres el que hem dit és que posarem a disposició els habitatges doncs, que siguin necessaris. En aquests moments en tenim reservats 9.
D'altra banda, s'ha reforçat la seguretat a la urbanització River Park, la més afectada pel foc, per tal d'evitar robatoris a les cases. Laura Vilagrà és la consellera de la presidència.
Sempre, 24 hores, tenir dues patrulles que volten per als 11 quilòmetres de la urbanització, però en tot cas, especialment aquelles cases més afectades i que en aquests moments tenen un nivell de vulnerabilitat més alt i, per tant, doncs, que per tal de garantir doncs, la seguretat, la intimitat, i no només això, sinó que no es produeixin robatoris. Hem de dir que fins a dia d'avui no s'han produït robatoris als habitatges.
L'alcalde del Pont de Vilomara i Rocafort ha assegurat que vetllaran perquè la bona voluntat demostrada per part de totes les administracions doni els seus fruits.
S'han tractat qüestions i s'han demostrat bones voluntats per part de totes les administracions, però òbviament nosaltres com a Ajuntament el que trobem important és que realment s'hi destinin recursos de tot tipus perquè és el que realment necessitem.
I pel que fa a la petició dels alcaldes per un canvi normatiu en la gestió de les urbanitzacions amb dèficits urbanístics, l'executiu no ha avançat cap novetat.
Estem, però, que en una situació com la que s'ha viscut aquesta setmana al Bages es pugui repetir de cara al cap de setmana. Protecció Civil ha estès al nivell 3 del Pla Alfa a 357 municipis de 27 comarques. Serà a partir d'aquesta mitjanit i davant la nova onada de calor que torna a disparar el risc d'incendi forestal.
S'ampliarà l'alerta a 82 municipis i 7 comarques més. I també el tancament de zones boscoses. No es permetrà l'accés a 11 massissos, els del Montgrí, el Cap de Creus, l'Albera, les Gavarres, el Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies, la Baronia de Rialb, Montserrat, Sant Llorenç de Munt i l'Obac, el Montsant i el de Montmell Marmellà. Demà s'espera un repunt de temperatures màximes amb especial afectació a les comarques de Lleida del Segrià, l'Urgell i les Garrigues.
A banda d'aquestes restriccions d'accés, se suspenen activitats com acampades, rutes i activitats esportives en el medi natural. També restringeixen les activitats de colònies, estades i campus esportius.
I també se suspèn l'activitat agrícola amb ús de maquinària des del migdia fins a les 6 de la tarda, així com obres amb maquinària que tingui risc d'incendis. Tampoc no es podran fer proves esportives, filmacions o ral·lis a la xarxa interurbana i es limita igualment la circulació motoritzada en el medi natural.
Notícies en xarxa.
Us ho destacàvem en titulars. El Banc Central Europeu ha superat les previsions i ha pujat mig punt els tipus d'interès.
Tot plegat després d'11 anys amb els tipus al 0%. La mesura busca fer front a la inflació que han disparat la crisi energètica i la guerra a Ucraïna. De fet, la previsió inicial era d'un increment d'un quart de punt, que al final s'ha corregit a l'alça.
Doncs justament davant d'aquest conflicte, d'aquest context d'inflació i augment dels tipus d'interès, volem dir, els sindicats Comissions Obreres i UGT fan un toc d'atenció a la Generalitat. Si no protegeix els més vulnerables, tindrà una tardor calenta de conflictivitat social.
Aquesta és la crisi que més impacte està tenint en la ciutadania des de fa temps, sobretot en les classes més desafavorides, i els sindicats acusen el govern català de manca de compromís amb el diàleg social i acusen les empreses d'abusar dels consumidors. Davant d'aquest context i amb la possible recessió que s'alvira a la tardor, avisen l'executiu que deixi de passar la pilota endavant i que posi en marxa polítiques de protecció. El secretari general de la UGT de Catalunya és Camil Ros.
Ha arribat un moment de dir prou i, per tant, no és qüestió de demanar una reunió per tornar a arreglar, sinó de fer un malestar públic que el govern de la Generalitat en aquests moments de crisi econòmica està absent de trobar una resposta social.
Davant l'augment dels tipus, el secretari general de Comissions Obreres de Catalunya, Javier Pacheco, ha fet una lectura negativa dels seus efectes.
Pot afectar a l'any en més de 1.200 euros addicionals al que estan pagant ara per una hipoteca mitjana. Per tant, ara li detraiem a les rendes 1.200 euros més, que és un percentatge important de les seves capacitats de renta. I hi ha un altre que també és greu per a les classes populars. És que l'increment d'interessos farà que l'esforç per finançar el deute públic de l'Estat i de les comunitats autònomes incrementarà de manera exponencial.
Els sindicats exigeixen mesures a la Generalitat com un increment de cobertura de la renda garantida, un bo social complementari al que s'ha pactat a l'Estat i ampliar la gratuïtat del transport públic.
També la petita i mitjana empresa està absolutament preocupada per aquesta pujada dels tipus d'interès, recordem, en mig punt, i igualment per la inflació. La patronal Pimec tem que la tardor serà complicada si disminueix el consum. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. La pujada del tipus d'interès i la inflació desbocada preocupen molt la Pimec. Alerten que hi ha menys demanda i que les empreses petites i micros no tenen marge de guanys. Auguren que moltes hauran de tancar, si no ara, a la tardor. Ho ha explicat el president de la Pimec, Antoni Cañete.
S'estan produint caigudes de marges que, com caigui d'alguna forma la demanda, ens donarà tot un seguit d'alguna forma de problemes de viabilitat d'algunes empreses. Per tant, sí que ens afecta. Per tant, nosaltres ja preveiem que les condicions en les que tindrem les empreses al darrer quadrimestre seran pitjors que les que tenim ara, clarament.
La Pimec demana que totes les polítiques públiques i l'economia es centrin en la productivitat i en mantenir l'activitat econòmica. I han destacat que durant la pandèmia els expedients de regulació d'ocupació han sigut claus per la resistència de les empreses petites i mitjanes.
Seguim en clau social, passen 40 minuts de les dues. La llista d'espera per obtenir un pis de lloguer social és de 9 mesos a tot Catalunya. Una situació que empitjora, i molt, a la ciutat de Barcelona, on l'espera és de 27 mesos de mitjana, és a dir, més de 2 anys. Ho denuncien associacions com la Plataforma d'Afectades per la Hipoteca i l'Aliança contra la Pobresa Energètica, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona. Edgar Sapinya, bon dia.
Bon dia. L'espera s'ha multiplicat per 4 des de 2016 en l'àmbit català i encara ha crescut més a la capital. Un dels motius és la falta de pisos. Des de 2016 i fins a 2021 s'han fet 8.500 sol·licituds, de les quals un 36% han estat rebutjades. A hores d'ara hi ha més de 1.600 famílies amb dret a un pis i esperant a rebre'l, un fet que no s'hauria de donar, segons denuncia Guillem Domingo, de l'Observatori d'ESC.
Això és un incompliment precisament de la llei 24-2015, que el seu article 5.6 estableix que les administracions, en qualsevol que sigui el resultat d'un desnonament, en qualsevol cas, són les administracions les que han de donar una resposta a través d'un reallotjament digne.
Les organitzacions socials han reivindicat que per evitar aquesta situació cal acabar amb els desnonaments, perquè fins i tot amb un pis d'emergència social atorgat no n'hi ha prou, com relata la Nàdia Mermuré.
Fue una espera muy larga. Después conseguí la vivienda de la mesa de emergencia en 2019 y a día de hoy vuelvo a tener otra vez problemas. Me han subido el alquiler de 194, que era familia vulnerable, a 470 y ahora vuelvo a estar en la misma situación que antes.
Amb les lleis aprovades al Parlament i prèviament impulsades per les organitzacions socials, s'han evitat 5.000 desnonaments en 5 anys i 200.000 talls de subministraments energètics.
Gràcies, Edgar Sapinya. En política, el ministre de Cultura, Miquel Iceta, entrarà a l'executiva federal del PSOE. Ho farà com a nou secretari de Memòria Democràtica, càrrec en què rellevarà l'exlandecari Patxi López, que passa a ser portaveu dels socialistes al Congrés.
Tot plegat dins els canvis en la direcció del partit després de la sortida de la vicesecretària general Adriana Lastra, qui substituirà la ministra d'Hisenda Maria Jesús Montero. Els canvis es faran oficials dissabte en un comitè federal del partit. La també socialista catalana Eva Granados es manté com a portaveu al Senat, mentre que la ministra d'Educació, Pilar Alegria, serà la nova portaveu del PSOE.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Els Mossos d'Esquadra han desmantellat una organització criminal a Girona que traficava amb marihuana a escala internacional. De la trentena de detinguts, una vintena han ingressat ja a la presó. Més detalls des de Televisió de Girona. Gina Oliu.
L'activitat il·legal de producció i distribució d'aquest estupefaent s'amagava darrere d'un grow shop situat a un polígon de Girona. Ho ha explicat el sergent cap de la Unitat Central d'Organitzacions Criminals Transnacionals de la DIC, David Carrapiso.
Era el negoci, entre cometes, perfecte, perquè d'una manera lícita venien productes o utensilis per poder materialitzar una plantació de marihuana, que evidentment, doncs, ja saben vostès que no és la... I, per altra banda, aprofitaven també la benentesa per cobrar comissions per posar en contacte compradors de marihuana amb els venedors.
Fins al moment, els Mossos han pogut acreditar que l'organització criminal movia 1,5 milions d'euros.
Doncs encara més operacions policials. Un operatiu conjunt de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional ha permès desmantellar a Castellar del Vallès el primer laboratori de tot Espanya creat per processar i tractar haixix a gran escala. La investigació ha permès fer fins a 13 detencions, així com 12 escorcolls a diversos municipis de l'entorn de l'àrea metropolitana de Barcelona.
A banda de Castellar del Vallès, s'han fet escorcolls a Sabadell, Vic, Granollers, Badalona i Santa Eulàlia de Ronçana. L'organització aprofitava la capacitat logística que havia creat al voltant de l'haixix per, a més, rebre drogues sintètiques procedents de l'Amèrica del Sud i distribuir-les posteriorment arreu d'Europa. Des de principi d'any s'han localitzat diversos carregaments de xix i drogues sintètiques amb origen o destinació a la nau de Castellar. L'operació per desmantellar l'organització es va fer el 9 de juny i s'han intervingut 710 quilos de marihuana i més de 1.300 plantes.
I atenció a aquest nou gir del cas del pistoler de Tarragona. La justícia ha paralitzat l'eutanàsia que havia demanat. Recordem que aquest home va disparar als seus companys en una empresa de seguretat tarragonina el desembre passat. Una eutanàsia que estava prevista per d'aquí només una setmana, però que s'ajornarà fins que resolguin els recursos que han presentat les víctimes. El detingut estarà ingressat a l'Hospital Penitenciari de Terrassa. Anem cap allà, a Ràdio Municipal de Terrassa, Laia Ferrer.
L'advocada d'una de les víctimes és del bufet Agarense Advocats i, com la resta d'acusacions, demanava que revisi la decisió de la jutgessa d'instrucció, que va donar llum verd a l'aplicació de l'eutanàsia abans que es produeixi el judici. Escoltem a l'advocada Mireia Ruiz.
La qüestió de paralització és degut a que s'ha presentat davant de l'Audiència Provincial de Tarragona recursos perquè entenem vulnerat justament el principi de la tutela judicial efectiva.
El cas no té precedents a Espanya. La llei d'eutanàsia es va aprovar tot just l'any passat i, a més, no contempla aquest supòsit. Que algú que la demana estigui a la presó a l'espera d'un judici. La paralització de l'eutanàsia no implica que el procés judicial quedi aturat i s'espera que la instrucció s'acabi després de l'estiu.
Doncs veurem com evoluciona aquest cas, sens dubte, únic. I seguim a Terrassa, on avui s'ha fet públic el protocol per lluitar contra el maltractament a les persones grans. Es començarà a aplicar a la tardor i hi ha 18 col·lectius implicats. Ràdio Municipal de Terrassa, Francesc Novell.
El document recull els circuits a seguir i el paper que han de tenir els diferents agents implicats, a més d'un conjunt d'eines d'avaluació i registre. D'aquesta manera es podrà facilitar l'abordatge unificat de totes les possibles situacions i millorar la coordinació entre totes les parts. Una comissió farà el seguiment de la seva aplicació. L'acte de presentació del protocol s'ha fet a la Masia Freixa i ha comptat amb els 18 agents membres de la taula de maltractaments que lluita contra aquesta xacra social d'una problemàtica considerada com a tabú. Noel Duque és tinent d'alcalde de Drets Socials de l'Ajuntament de Terrassa.
Però hay temas tabú que hay que mejorar, como es el tema del maltrato. Es una amenaza muy grave y se produce en personas muy, muy vulnerables, es una amenaza poco reconocida y, por desgracia, muy oculta socialmente.
El proper mes de setembre es desenvoluparà un programa de formació adreçat a professionals amb l'objectiu de donar a conèixer en detall el protocol entre les persones que l'hauran de seguir a partir d'ara. Més de 60 persones d'àmbits diversos s'han inscrit a les accions programades.
Encara en clau social, aquest estiu són molts els infants que no poden gaudir dels casals i activitats que s'ofereixen. La situació de pobresa i vulnerabilitat ha augmentat aquest any i des de la Fundació Pere Tarrés esperen veure augmentar el nombre de beques. Ràdio Ciutat de Tarragona, Rafael Claramunt.
Es preveu que fins a 1.347 infants en les comarques de Tarragona siguin becats per poder gaudir de les diferents activitats dels casals i esplais aquest estiu. Això comporta un 18% més en comparació al 2021. A més, el 62% de les famílies se situen a la llinda de pobresa i risc de vulnerabilitat. Montse Vall, directora de la delegació de la Fundació Pere Tarrés de les comarques de Tarragona, espera que la situació no millori aquest any.
Cara al 2022, la situació, com sabeu, no té tendència a que hagi de millorar, sinó més aviat que la situació encara es compliqui més. Pel que es preveu, aquestes famílies que estan patint i que tenen aquesta situació més complexa, probablement encara la tindran més.
I el 2021 van poder becar fins al 90% de les sol·licituds que van rebre. Al final, sols va poder dur a terme el 70% del total, perquè algunes famílies estan en una situació de precarietat molt gran.
I hem d'anar també a l'Urgell, on les obres per millorar el ferm de la carretera local L310, que uneix Tàrrega i Guissona, fan servir una tècnica que redueix les emissions contaminants. S'espera, de fet, estalviar al medi ambient fins a 1.300 tones de CO2 a tot Catalunya amb aquesta nova tècnica. Ràdio Tàrrega, Aleix Cruz.
El secretari de Territori i Mobilitat, Isidre Gavín, ha visitat avui els treballs que el Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori està portant a terme a la carretera L310 entre Tàrrega i Guissona, en el marc del Pla de Ferms Sostenibles per a reduir la petjada de carboni de les obres de millora en carreteres i que enguany comportarà un estalvi estimat de 1.300 tones de CO2. Escoltem Isidre Gavín.
La barreja de cautxú amb el quitrà tradicional dona molt bon resultat, dona un resultat millor que el que seria el quitrà normal. Per tant, tenim un estalvi, com dic, en aquest cas concret, no ho sabia dir la xifra, però en total, en aquest conjunt d'actuacions, pràcticament de 1.300 tones de CO2 d'estalvi.
Les obres incloses en aquest programa corresponen a la millora del ferm en carreteres que incorporen noves tècniques i materials més sostenibles, tant en el disseny com en la fabricació, i també en l'execució de les actuacions. Les obres a la carretera L310 entre Tàrrega i Guissona comprenen un tram de 18 quilòmetres i mig i s'espera estiguin finalitzades entre mitjans i finals del proper mes d'agost.
Obrim pàgina cultural. La realitzadora Carla Simón serà la pregonera de la Mercè d'enguany. Aquest migdia s'ha fet públic el seu nom i també s'ha revelat el cartell de la Festa Major de Barcelona, dissenyat pel bilbaí David de las Heras. Roma, la ciutat convidada, tindrà presència a través del cinema, la música i la pirotècnia, també. David Navarro, bon dia.
Bon dia. La Mercè torna sense mascaretes ni controls d'aforament i amb ella ho fan també clàssics com el piromusical a l'Avinguda de Maria Cristina. També als grans concerts, enguany amb un nou escenari a la zona universitària. A més, s'amplia la descentralització de la festa i s'hi afegeix un espai a Ciutat Meridiana per a les actuacions de Pallassos Sense Fronteres. Una altra de les novetats és que el correfoc es farà al Passeig de Gràcia, que enguany compleix 200 anys. La realitzadora Carla Simón serà l'encarregada de donar el tret de sortida a la festa.
És un lloc que em va acollir des de que vaig venir a estudiar. Les festes de la Mercè són com el tret de sortida de la meva arribada a Barcelona i per mi també les festes de la Mercè són com la culminació de la vida cultural.
La figura de tres generacions de dones abraçades sobre una ciutat amb festes és la imatge del cartell d'enguany, obra de l'il·lustrador David de las Heras. La ciutat convidada, Roma, portarà cinema italià a la fresca a la plaça de la Mercè i la participació d'una empresa pirotècnica romana al Festival Internacional de Focs d'Artifici, a més de música i les arts de carrer italianes.
Atenció, perquè a partir de dilluns els joves que aquest any facin 18 anys tindran disponible el bo cultural de 400 euros que atorga el Ministeri de Cultura. S'abonaran en format de targeta de prepagament virtual o bé física si l'usuari no disposa de telèfon mòbil.
Tot el procés es farà a través d'una web i una aplicació on es presentaran les sol·licituds que es tramitaran per ordre de presentació. Els 400 euros es podran gastar en els propers 12 mesos i serà d'ús exclusiu en establiments o institucions adherides al programa. En total, el Ministeri invertirà més de 32 milions d'euros en aquesta mesura, que es calcula que beneficiarà més de 500.000 de joves, 82.000 d'ells i elles catalans.
A Tarragona es millorarà l'accés al refugi antiaeri que hi ha al Museu Bíblic de la ciutat per tal d'oferir visites guiades als ciutadans. Demà el ple municipal aprovarà els passos a seguir per obtenir un crèdit de fins a 18.000 euros i fer possible aquesta actuació. Tarragona Ràdio, Marta Omella Blanco.
Les reformes consistiran en una repavimentació, electrificació i museïtzació de l'espai amb la intenció de poder obtenir la llicència d'activitat de les galeries amb la que el primer nivell del refugi ja hi compta. També inclou la construcció d'una cabina transparent que permetés una segona sortida al carrer de les Coques, de manera que des de l'exterior fos possible visualitzar el refugi. El director del Museu Bíblic de Tarragona, Andreu Muñoz, ha expressat la seva gratitud per aquesta ajuda i ha destacat la importància de la implicació de l'Ajuntament de Tarragona.
El fet de que també se sumi l'Ajuntament de Tarragona, com us ho diria, dona una consistència, un sentit d'unitat, no?, aquests projectes culturals que al final que persegueixen. Doncs dinamitzar una Tarragona que sabem que té un potencial brutal.
També ha assegurat que el projecte no tardarà molt en finalitzar i que, tot i no poder assegurar una data d'obertura, aquesta podria caure entre els mesos de febrer, març i abril de l'any vinent.
I és moment per fer un cop d'ull als esports. Que ens porta el nostre company Joan Barberà. Bon dia, Joan.
Bon dia, Marta. Signat l'acord d'absorció entre el Badalona i el Costa Brava. D'aquesta manera, el conjunt badaloní tindrà el primer equip la propera temporada a la segona federació de futbol i el filial a la tercera. Un grup de directius del Badalona han adquirit la majoria d'accions de la Unió Esportiva Costa Brava. D'aquesta manera, desapareix l'històric Llagostera. Recordem, equip que ara fa unes temporades va competir a la segona divisió A del futbol. Avui, a 2:45 de la tarda, hi ha convocat una roda de premsa per anunciar aquest acord d'absorció del Badalona i el Costa Brava. Encara en futbol, el Club de Futbol Femení Terres de Lleida ha llançat una crida a les nenes, noies de Rosselló i municipis veïns nascudes entre el 2004 i el 2016. Aquesta entitat organitza jornades de portes obertes al camp de Rosselló perquè volen captar jugadores. Ràdio Rosselló, Joan Llompart.
El club vol formar equips des d'edat infantil fins a juvenil envoltant les noies d'una metodologia pensada exclusivament pel futbol femení. El director esportiu Jordi Martínez dona més detalls als micròfons de Ràdio Rosselló.
Que la jugadora comenci a entrar dins d'una dinàmica de grup, tocar pilota durant un mes i escaig, perquè aleshores el dia de demà quan es vulgui apuntar no li vingui tant de nou el que ser formar part d'un grup, ser formar part d'una idea comuna, que moltes vegades és el més interessant de tot plegat, és que elles formin part d'un equip, amb majúscules, que és el principal element perquè això funcioni i que es diverteixin, sobretot.
De fet, entre els diferents serveis que ofereix el club hi ha fisio, nutricionista i un coach emocional, tot plegat amb l'objectiu de centrar la formació integral de la persona. El club compta també amb seus a Mollerussa i Cervera.
Gràcies, Joan Llompart, des de Ràdio Rosselló. La selecció espanyola femenina de futbol, amb presència catalana i futbolistes del Barça, s'ha acomiadat del somni de l'Eurocopa en perdre ahir la nit als quarts de final contra Anglaterra. Derrota a la pròrroga per 1-2, en el que es pot considerar el millor partit dels quatre que van plantejar en tota la competició. El tècnic del Barça, Xavi Hernández, ja s'ha pogut integrar a la concentració del club blaugrana. L'entrenador de Terrassa va haver de retardar el seu viatge als Estats Units per problemes amb el visat. Ara anirà amb l'equip a Las Vegas, on, recordem, la matinada de dissabte a diumenge s'enfronten al Real Madrid en un partit amistós, en un clàssic, on s'espera el debut del nou fitxatge Robert Lewandowski. En bàsquet, en el món de la cistella, és notícia que avui s'ha conegut el calendari de la Lliga Femenina. Primera jornada el 5 d'octubre, l'Espar Unix Girona s'enfrontarà al València, el Cadí la seu al Jairis i el Barça Sant Feliuenc, nouvingut a la màxima categoria del bàsquet estatal femení, jugarà davant el Leganés, per cert, un Barça-Sant Feliuenc que en la segona jornada rebrà l'Espar Girona. Serà el primer derbi català de la nova temporada. Encara en bàsquet, el Joventut de Badalona i William Howard han arribat a un acord per la pròxima temporada i el jugador francès queda vinculat al Club Verd i Negre fins al 30 de juny del 2023. També és notícia que la Unió Esportiva Santboiana, vigent campiona de la Divisió d'Honor Masculina de Rugby, ha reforçat la zona de tres quarts amb una incorporació de gran prestigi. Es tracta de Juan Pablo Socino, jugador argentí que s'uneix al conjunt que entrenen Sergi Guerrero i Felipe Martínez. I en handbol, el Club Handbol Terrassa ha fet oficial el seu primer fitxatge de cara a encetar la tercera temporada, la primera masculina. És el jove central de Sant Quirze, procedent de la Roca, Marc Puig, el més destacat dels esports.
Gràcies, Joan Barbara, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho deixem aquí i ho tornarem demà, puntuals com sempre a les 2. Fins aleshores, que tingueu molt bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
I és que avui m'he quedat penjant de la maca mentre em deies coses tan maques que se m'ha fet de nit. Oh, en un espai útil tan petit m'he quedat penjant de la maca mentre em deies coses tan maques que se m'ha fet de nit, de nit, de nit.
I feel myself when I go to the discotheque. I see something in your eyes that reminds me you're not dead. Hem passat la nit per molts carrers. Hem après que les coses bones cauen sempre pel seu pes.
Jo per tu, tu per mi, jo per tu, tu per mi, jo per tu, tu per mi, na-na-na-na-na-na.
Jo per tu, tu per mi, jo per tu, tu per mi, jo per tu, tu per mi, na-na-na-na-na-na.
Madre mía, JJ, bájale.
En un espai útil tan petit m'he quedat penjant de la maca mentre em deies coses tan maques que se m'ha fet de nit, de nit, de nit.
Ni que chuar tengo ni dominios. Ella, ella vol una maca, bonica, piguem els dos.
Però...
Tinc una maca que no té piscina, però té unes cordes que tu al·lucines. Vine'm a buscar, vine a robar-me l'aire.
I és que avui m'he quedat penjant de la maca mentre em deies coses tan maques que se m'ha fet de nit. En un espai útil tan petit m'he quedat penjant de la maca mentre em deies coses tan maques que se m'ha fet de nit, de nit, de nit. I és que tu i jo no ens entenem. Hem vist Satanàs al cel i a Sant Pere al puto infern. I és que tu i jo parlem, parlem, però sempre ens passa el mateix, que mai ho fem oficialment. Que se m'ha fet de nit en un espai útil tan petit. M'he quedat penjant de la maca mentre em deies coses tan maques que se m'ha fet de nit, de nit, de nit. M'he quedat penjant de la maca.
La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3, us parla Maria Gisbert. Protecció Civil estén el nivell 3 del Pla Alfa a 357 municipis de 27 comarques a partir d'aquesta mitjanit davant la nova onada de calor que torna a disparar el risc d'incendi forestal. Això implica, doncs, ampliar l'alerta a 82 municipis i 7 comarques més. S'amplia també el tancament de zones boscoses i no es permetrà l'accés a 11 massissos, els del Montgrí, el Cap de Creus, l'Albera, les Gavarres, el Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies, la Baronia de Rialb, Montserrat, Sant Llorenç de Munt i l'Ubac, el Montsant i el de Montmell-Marmellà. A banda d'aquestes restriccions, se suspenen també activitats com acampades, rutes i activitats esportives en el medi natural i es restringeixen les activitats de colònies, estades i campus esportius. També se suspenen l'activitat agrícola amb ús de maquinària des del migdia fins a les 6 de la tarda, així com obres amb maquinària que tinguin risc d'incendi. Tampoc no es podran fer proves esportives, filmacions o ral·lis de la xarxa interurbana i es limita igualment la circulació motoritzada en el medi natural. L'Ajuntament de la